dia, benvinguts al debat cacuat.cat organitzat amb motiu de les eleccions del 26 de juny. Ja ens acompanyen els estudis de cacuat.cat per parlar de les seves propostes electorals. Carles Campuzano, número 2, per Convergència Democràtica, a les llistes al Congrés per Barcelona. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També amb nosaltres, Sònia Ferrer, número 4, per En Comú Podem, a les llistes també al Congrés per Barcelona. Molt bon dia.
Bon dia.
Eric Gómez, número 11, d'Esquerra Republicana, a les llistes també al Congrés per Barcelona. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També amb nosaltres, Carlos Carrizosa, portaveu del grup de Ciutadans al Parlament. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Álvaro Benejam, portaveu del PP a Sant Cugat i també número 14 pel PP a les llistes al Congrés. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I finalment pel PSC, el seu portaveu a la ciutat, Pere Soler. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Comencem aquest debat. Faig un petit resum perquè la gent sàpiga com anirà aquesta hora i mitja de debat. Hi haurà tres blocs. En el primer dels blocs parlarem de la situació econòmica. En el segon parlarem de la relació entre Catalunya i Espanya. I en el tercer aprofitarem per parlar del món local. Totes les intervencions tindran com a màxim la durada d'un minut. Es controlarà des de realització de cugat.cat i al final d'aquest debat es podran dirigir la càmera i demanar el vot als santcugatencs. Comencem, doncs, si queda clar, amb el bloc d'economia i parlem del que haurà d'afrontar el proper govern de l'Estat espanyol, que haurà d'afrontar una retallada de 8.000 milions d'euros per complir els nivells de dèficit que marca la Comissió Europea. Tot això amb la possibilitat també que hi hagi una sanció de 2.000 milions d'euros per l'incompliment d'aquest dèficit en el darrer any. Tenint en compte aquest context, els faig diverses preguntes. Quina política impositiva proposaran les seves candidatures al Congrés i al Senat? I també els pregunto si hauran de retallar algunes partides per ajustar-se a aquest límit de dèficit. També voldria que en aquest bloc parlessin de la taxa d'atur i de mesures per intentar-la reduir. Recordem que a l'Estat, en aquests moments, la taxa és superior al 20% i a Catalunya se situa aproximadament al voltant del 17%. A més de generar ocupació en nombre, m'agradaria que expliquessin com es pot millorar la qualitat de l'ocupació tenint present les altes xifres de treball temporal i parcial. Al final d'aquest bloc els demanaré també una intervenció sobre pensions. Començarà la primera intervenció, Convergència Democràtica. Carles Campuzano, té un minut per fer una explicació general sobre aquesta situació econòmica. Quan vulgui.
Molt bé, bon dia. Necessitem orientar una política econòmica clarament que tingui com a prioritat el creixement i que tingui la prioritat la creació d'ocupació. És més, l'única manera intel·ligent de reduir el dèficit públic és que els ingressos fiscals augmentin fruit del creixement econòmic. I en aquest sentit, en el marc de la política econòmica europea, el pressupost de l'Estat té possibilitats de fer coses diferents a les que s'han fet en aquests darrers anys. Hem d'incrementar les inversions en innovació i desenvolupament. Ens hi juguem al futur de bona part de la nostra, de la qualitat de la nostra economia. Hem d'apostar clarament per la internacionalització de l'economia. A Catalunya estem demostrant un bon exemple. Només el 60% del que produïm avui ho exportem fora d'Espanya. Hem d'apostar per infraestructures bàsiques. Per exemple, des d'un punt de vista català, no hi ha discussió que l'aposta pel corredor mediterrani de mercaderies és fonamental per a aquest creixement econòmic. I a més hem de ser capaços d'invertir en formació i educació. Sense inversions en formació i educació difícilment tindrem un creixement econòmic de qualitat i sostenible. Per tant, aquestes són les prioritats en el context de la industrialització del nostre país. Més indústries, més ocupació de qualitat.
Exaurit el temps, moment per En Comú Podem, quan vulgui.
Doncs l'aposta que fem és per fer créixer la demanda interna especialment i la demanda domèstica amb un model productiu que es basi en la transició energètica amb criteris ecològics, per fer llocs de treballs nous en l'àmbit de cures, amb la recerca i el desenvolupament, i sobretot centrar-nos en el que són les petites i mitjanes empreses, en els autònoms i els emprenedors, i amb el cooperativisme, que a Catalunya són els que generen el 70% dels llocs de treball. Evidentment, per poder promoure feina digna i de qualitat, cal derogar les reformes laborals, cal derogar el 135 de la Constitució, així com la llei Montoro, i a més exigim el retorn dels 61.000 milions d'euros de la banca, i evidentment hem d'avançar cap a una fiscalitat progressiva, perquè per vèncer el dèficit es poden fer dues coses: gastar menys o ingressar més. És a dir, que hem de repensar en què gastem els diners, però sobretot hem de repensar com ingressem els diners i de pagar més qui té més.
Intervenció inicial ara per Eric Gómez, d'Esquerra Republicana.
Bé, moltes gràcies. Nosaltres, la nostra política fiscal es basa en una fiscalitat més justa i més progressiva. Això bàsicament el que vol dir és que, per començar, hauríem de tributar igual les rendes del capital que les rendes del treball. No pot ser que paguis menys impostos per especular que pel que guanyes pel que guanyes treballant. Vol dir que no recolzarem i no poden tenir lloc cap mena d'amnistia fiscal com les que s'han produït aquests anys. Vol dir també lluitar perquè les grans fortunes no s'escapin de la fiscalitat, com està succeint ara mateix. D'altra banda, evidentment, entenem que cal canviar el sistema fiscal per fer-lo més redistribuïdor i per tant incentivar també doncs, que aquelles inversions que no són especulatives doncs, també estiguin més ben tractades. A nivell de l'IVA, nosaltres ja ho hem fet, ara hauríem de tornar al nivell d'IVA que hi havia anteriorment abans de que la pujada del PP i finalment actuar contra la corrupció, però actuar-hi de debò, no com recentment segons quins ministres s'han dedicat a conspirar amb el cap de l'oficina antifrau en la recerca de no se sap ben bé què d'alguns partits.
Minut exaurit, torn per a Carlos Carrizosa, de Ciutadans, com vulgui.
Sí, el primer, referir-me a la retallada que vostè ha dit dels 8.000 milions. Nosaltres som l'únic partit que ha modificat des del desembre, des que es va conèixer aquest forat que ha deixat el PP, nosaltres hem modificat el nostre programa econòmic per fer-hi front i no amb retallades. Tot el contrari, nosaltres amb el nostre programa hem planificat una més inversió social al voltant dels 7.000 milions i aquests nova inversió en qüestions socials la faríem mitjançant reformes per abaixar l'atur, per tant que treballin més persones i cotitzin més i es paguin més impostos, i per altra banda una reforma de l'administració per abaratir el cost de l'administració, una reforma fiscal per recaptar més ordenadament, després recuperació dels diners que es van perdre amb l'amnistia fiscal. Els amnistiats fiscalment pel govern del PP van pagar el 3% i nosaltres volem que tornin fins al 10%, un increment de la lluita contra el frau i la revisió del cupo basc i, per tant, més ingressos.
Ha quedat clar, Partit Popular, el Bonanejam.
Nosaltres, la visió de l'economia està molt clara. El Partit Popular el que té com a objectiu és millorar l'economia, perquè si millora l'economia en general es genera més llocs de treball automàticament. I a més, el nivell de sous als llocs de treball també augmenta. I per tant estem ara, ja hem entrat en una espiral virtuosa en la qual els llocs de treball milloren, augmenten els llocs de treball i per tant anem a millor, anem en positiu. Aquest treball, aquesta feina que ha fet el Partit Popular durant aquests 4 anys que ha donat la volta a l'economia i que ha donat fruit, doncs, que avui estem creixent a ritmes molt superiors a la resta de països de la Unió Europea i que haguem donat la volta a la situació econòmica desastrosa que vam heretar de governs anteriors, que hi havia en aquell moment amb un dèficit desbocat del 8,9, si no recordem, o del 9,3, perdó. Ara estem en taxes del 5%, és veritat que hi ha un dèficit, és veritat que la Unió Europea ens ha dit que tenim de retallar, però també és veritat que la Unió Europea també reconeix com s'ha fet aquest esforç i que és impossible haver-ho fet d'una altra manera. I per tant, nosaltres estem satisfets i el que hem d'acabar de fer és millorar una mica més i que la millora arribi a tothom.
Últim torn per aquesta ronda inicial, PSC, Pere Soler.
Sí, és evident que qualsevol intent de millorar la nostra situació de país passa per una reactivació econòmica i els nostres eixos de reactivació econòmica doncs, passen per donar suport, evidentment, a l'activitat econòmica i intentar incrementar el teixit productiu. Garantir un treball digne per tothom, evidentment donar un fort impuls a les infraestructures del nostre país per millorar la competitivitat de les nostres empreses i evidentment passar per una reformulació d'una fiscalitat que sigui molt més justa. Entre altres, doncs aquesta dignificació del treball també passa per la derogació de la reforma laboral i incrementar el que serien els recursos amb la millora de les capacitats dels treballadors, evidentment reforçar el que s'ha carregat el Partit Popular en temes de negociació col·lectiva, entre d'altres coses doncs, impulsar també l'increment progressiu del salari mínim interprofessional, que ha quedat molt baix, i en tot cas em sembla que vam estar fent així, que tenim temps, després seguirem parlant.
Tindrà més torns de paraula perquè ara obrim el debat. A mesura que vostès em vagin demanant les torns de paraula, doncs els anirem concedint. Garantiré que hi hagi el mateix nombre d'intervencions perquè quedi la situació igualada. Convergència en demanava una i el recordo que a mesura que s'apropin el minut els avisaré perquè acabin el torn. Quan vulgui.
Sí, parlem de pimes, no? Hi ha algunes qüestions que són bàsiques perquè les pimes millorin la seva posició competitiva en els mercats. El cost de l'energia. Espanya és dels estats amb l'energia més cara. I el Partit Popular ha prohibit l'autoconsum, que hagués permès i que permetrà a les pimes tindre aquests costos de l'energia més barats. La morositat, no del sector públic cap al sector privat, sinó la morositat de les grans companyies cap a les petites i mitjanes empreses. És bo recordar que avui les grans companyies del sector de la construcció tarden entre 500 i 300 dies per a pagar els seus proveïdors. Això converteix les pimes de la construcció en finançadors d'aquestes grans companyies. I el Partit Popular s'ha negat a establir un règim sancionador de la llei contra la morositat. La reforma de la seguretat social dels autònoms, que els autònoms cotitzin en funció dels seus ingressos i que per de sota del salari mínim els ingressos dels autònoms no hagin de cotitzar la seguretat social. Aspectes claus perquè efectivament el gran motor de creació d'ocupació que són les pimes i els autònoms puguin estar en millors condicions de competir.
En Comú Podem?
Sí, bé, una mica per contrarrestar el que comentava el company del PP, jo no crec que puguem parlar d'una millora econòmica, pot haver-hi una millora econòmica d'uns certs sectors o de les grans empreses en què i es basa en el fet que hi ha hagut una baixada del preu del petroli, una baixada de tipus d'interès i que ens hem saltat el dèficit, però no ens els hem saltat per voluntat política perquè vulguem millorar la situació de la gent, sinó perquè ens l'hem saltat, vull dir, no hi ha una voluntat, no ha millorat la situació, tenim un 20% d'atur, el 50% d'atur juvenil, 9 de cada 10 contractes nous són precaris, creix l'atur de llarga durada, els índexs de pobresa són brutals, tenim un 22% de pobresa, de gent que viu amb menys de 8.000 euros a l'any, vull dir, jo no crec que puguem parlar d'una millora i crec que estic d'acord en que hem de tenir una lluita contra la corrupció ferma, que hem de millorar, hem d'apostar per una feina digna, i per tant és necessari derogar les reformes laborals, no només l'última, també l'anterior.
Partit Popular, que havia demanat un torn.
Sí, bueno, per fer per les al·lusions, no, de Convergència i de CUP. Diu que el PP...
En Comú Podem.
Perdó, en Comú Podem.
Perdó. No passa res. Torna a comptar el temps,
sí,
no pateix.
El senyor Capuzano ha dit que el PP ha prohibit l'autoconsum d'energia. El PP no ha prohibit l'autoconsum d'energia.
A la pràctica, sí.
No, ni a la pràctica. Tu, a dia d'avui, pots anar a encarregar unes plaques solars i col·locar-te-les a casa teva. El que hi ha és un peatge d'accés. Vale? Perquè la instal·lació... Però això només és pel cas que tu vulguis estar enxufat a la xarxa. Vale? Si no vols estar enxufat a la xarxa, tens les teves plaques i ningú et prohibeix de fer-les servir. Això és mentida, totalment. I que el PP s'ha negat a penalitzar les empreses que no compleixen amb la llei de morositat. També és mentida.
No, que és veritat. Que...
Això també és mentida. La qüestió és...
Heu votat en contra del règim sancionador.
Hem votat en contra d'una proposta que feien vostès o uns altres.
Que feia la PIMEC.
Això no vol dir que sigui la correcta. Nosaltres tenim la nostra fórmula perquè les empreses paguin. I la llei de la morositat ja es va fer fa molts anys i penalitzen les empreses.
No. O sigui,
i també tens els jutjats per anar a reclamar els teus drets com a empresa per qui no, contra qui no et pagui. Després, en Comú Podem ha dit que els índexs de pobresa són molt alts i que no hi ha una millora de la situació econòmica i que si n'hi ha, afecta només a les empreses, a les grans empreses. Això no és veritat. Això no és veritat, perquè si no tindríem un creixement del producte interior brut com el tenim ara. És impossible. És que matemàticament és impossible. Per tant, ja queda desacreditada. Les empreses, mitjans i petites, també les grans, són les que estan trobant la millora i per això es creen 1.500 llocs de treball diaris. Si no, seria impossible. Si les empreses petites i mitjanes no creessin llocs de treball, seria impossible.
Esquerra Republicana?
Bé, aviam, la morositat que pateixen les petites i mitjanes empreses per part de les grans empreses és alarmant. Nosaltres, en aquesta petita i curta legislatura, vam proposar que sancionés a les empreses que incorressin en això i el Partit Popular no ho va recolzar. Per tant, aquesta és la realitat. Nosaltres el que hem vist aquests anys és que abaratir l'acomiadament no genera ocupació, el que genera és acomiadament, de fet, propi sentit comú. I en tot cas, l'ocupació que s'està creant és una ocupació de molt baixa qualitat, estem parlant de contractes de dies, estem parlant de que l'atur juvenil continua en nivells del 50% i hem arribat a un fenomen a l'estat espanyol que em sembla molt preocupant, i és que ara tenim el treball precari en el sentit que tenim treballadors pobres, és a dir, pots treballar, pots tenir una feina i tot i així segueixes sent pobre. I parlar amb aquests termes de recuperació econòmica qualsevol persona que ens estigui sentint amb els sous de misèria que està cobrant, doncs jo crec que hauria de fer vergonya, fins i tot.
Carlos Carrizosa?
Sí, jo entenc que parlarem després d'ocupació, oi?
Sí, poden entrar, també, si volen. Sí, sí, no. Jo he tret els dos temes.
No, és que en aquest bloc que estàvem, jo el que voldria dir és que nosaltres la reforma impositiva que proposem és perquè les classes mitjanes i treballadores sostinguin menys les càrregues fiscals i a pujar l'impost de societats per les grans empreses, que avui amb les desgravacions el tipus efectiu és del 6%, i nosaltres volem que tothom pagui el 20%, el qual suposa abaixar l'impost també a les petites i mitjanes empreses. I després hi ha algunes modificacions a l'IVA, que consistiria en abaixar l'IVA cultural. Nosaltres volem dir també en aquest bloc que abaixaríem les quotes dels autònoms de forma que aquells que no arribessin al salari mínim interprofessional no paguessin quota d'autònoms, per fomentar l'activitat dels autònoms. I també respecte als sous de misèria, no em puc estar de dir que nosaltres portem un complement salarial que suposaria que amb una família d'una parella i dos fills, que un d'ells només treballés i guanyés 650 euros, que és el sou salari mínim interprofessional, amb aquest complement i les ajudes als fills, el salari aquest de misèria per a aquesta família pujaria a 1.250 euros.
Clar,
i es pot pagar, que és molt important.
PSC?
Si nosaltres en matèria de fiscalitat el que dèiem és una fiscalitat justa, i en aquest sentit nosaltres portem diversos impulsos de reformes, sobretot de reformes d'impostos, l'impost de la renda de les persones físiques, augmentant aquesta progressivitat que abans en parlàvem, no? Qui més cobra més ha de cotitzar, i per tant d'aquesta manera reduir i la massa salarial i la massa de contributiva, diguéssim que s'equilibraria en aquest sentit. També una reforma de l'estructura de l'impost de societats amb l'objectiu d'eliminar aquestes grans deduccions de grans empreses i que tenen aquest forat amb el que poden estalviar-se molts dels impostos, i per tant fa, diguéssim, que els seus ingressos a lo que és la caixa comuna no pugui destinar-se a distribuir-se, a fer la redistribució equitativa i justa. Evidentment s'han d'augmentar els controls sobre la tributació dels instruments financers, com són les SICAPs. Ens hi hem de posar. Hem de tenir també un òrgan que avaluï i que auditi també la despesa pública, que hi hagi tot fil per randa de que la despesa pública que estem fent amb cada una de les inversions o dels costos de l'administració estiguin auditades. I per acabar, posaríem en marxa un impost sobre les transaccions financeres.
Sí, amb el tema de la morositat, hem de recordar que el Partit Popular ha votat diverses vegades en contra en el Congrés i en el Senat a l'establiment d'un règim de sancionador de la llei contra la morositat, i que la plataforma contra la morositat a nivell estatal, que agrupa a bona part del teixit empresarial de petites i mitjanes empreses, ha denunciat en reiterades ocasions aquesta actitud del Partit Popular. I això explica per què les grans companyies del sector de la construcció arriben a tardar fins a 500 dies per a pagar les petites i mitjanes empreses. Això afecta a la competitivitat de la nostra economia greument. Igualment, en matèria d'autoconsum, escolti, mirin el que fan a Holanda o el que fan a Alemanya, que ha permès un gran creixement de l'autoconsum a través de plaques fotovoltaiques per part de les petites i mitjanes empreses. L'impost sobre el sol impedeix que això a Espanya es pugui desenvolupar. I si em permet,
breument,
qüestions contractuals. Hem d'avançar cap a la simplificació contractual, hem de fer més fàcil que les empreses puguin contractar, i hem d'introduir segurament el model austríac per donar seguretat i estabilitat en el model de contractació, per evitar una de les xacres que no hem pogut resoldre, que és l'excessiva temporalitat del nostre mercat de treball.
Partit Popular?
Sí, bueno, alguna referència que s'ha fet, que deia el company d'Esquerra, que hi ha uns sous de misèria i que ens hauria de donar vergonya parlar sobre aquests temes. No ens dona cap vergonya. Hi ha sous de misèria, això és veritat. També hi ha sous que no són misèria, evidentment. I segurament el que tenim avui dia és la conseqüència de les polítiques econòmiques que s'han fet en èpoques anteriors, perquè els sous de misèria no han augmentat quan ha estat el Partit Popular governant.
Sí que han augmentat.
No.
I tant.
I si han augmentat ha sigut en els dos primers anys, perquè l'economia portava una inèrcia cap a baix, però amb un decreixement econòmic bestial. I això no me discuteixi, perquè és així.
No, clar, una crisi potser és el que té.
No, però el que no s'ha fet és, en el moment de vaques grasses, canviar totes aquestes coses. I quan estava el tripartit aquí, la deute es va desbocar, el tripartit on participava Esquerra al govern es va desbocar, i estàvem en èpoques de vaques grasses. A veure aquí en època de crisi profunda aconsegueix revertir l'economia i passar d'un decreixement a un creixement, un decreixement però brutal del 2-3% a un creixement del 2%, per exemple. Això és una qüestió que cabdal per donar a veure. I el sort de misèria, sí que és veritat que hi ha sort de misèria, i el que hem nosaltres d'incidir, i és el que farem, és a millorar aquests sous de misèria. I la majoria de contactes que es fan avui dia no són temporals, són indefinits.
En Comú Podem, Adrià Maratón, tot després Esquerra Republicana.
Vale. Bueno, jo crec que esteu una mica desconnectats del carrer. O sigui, no, que és un tema de
jo crec que esteu vosaltres desconnectats del que és l'economia en general.
Un momentet.
Llavors, el 60% de la gent cobra menys de 1.000 euros. Nosaltres la proposta que portem és que el sou mínim interprofessional sigui de 950 euros. Després, des del 2008 fins ara, ja que parles del deute, jo no us interrompo. Des del 2008 fins ara, parlaves del deute de la Generalitat, és evident que del 2008 ara els deutes han incrementat, a l'estat espanyol també, però a més, si tenim 720.000 milions d'euros menys de deute privat, aquests s'han convertit en deute públic, 730.000 milions d'euros més de deute públic, i això són dades del Banc d'Espanya. Amb una fiscalitat diferent, aquest deute s'hauria pogut amortitzar, però no hi ha aquesta voluntat. L'FMI, el Banc Central Europeu, la ONU, adverteixen que les polítiques d'austeritat no ens estan portant fora de la crisi, al contrari, ho estan empitjorant, i que aquestes polítiques no es poden seguir aplicant, ho ha dit el Financial Times, fins i tot. Llavors, amb aquesta manera de funcionar, no anem bé. I trec un tema que no ha sortit, però que jo crec que és important, també, i és que una part de, o sigui, la pobresa està feminitzada, llavors revertir les retallades, invertir en cures, els permisos de paternitat iguals, intransferibles i pagats per pares i per mares són totalment necessaris, perquè ens oblidem també moltes vegades de que l'economia és economia per tothom, però que en aquestes situacions d'austeritat que acaba pagant més les retallades i més tota aquesta precarització són les dones, i anem enrere en moltes coses, no només en el
podríem amb arribar a estar d'acord, però millorant l'economia per poder-ho pagar.
Esquerra Republicana, Ciutadans, PSC hauran tingut tots tres torns. Si voldran, podran fer un últim torn d'economia del que hem comentat, de situació econòmica amb impostos i ocupació, i després d'aquest últim torn passaríem a parlar de pensions, perquè m'agradaria que també es posicionessin sobre això. Per tant, tanquem aquesta ronda, tindran una altra ronda sobre la situació, com deia, d'atur i també de situació impositiva, i després parlarem de les pensions. Eric Gómez, com vulgui.
Aviam, parlava que la Generalitat ha augmentat el deute mentre no tinguem encara funcionant l'agència tributària pròpia i siguem nosaltres qui recaptem els nostres propis impostos i mentre l'Estat es dedica a rebaixar el deute ara, però també abans es dedicava a infrafinançar la Generalitat, es dedica a centrifugar el seu deute mitjançant transferir-lo a les comunitats autònomes i en especial a la Generalitat, doncs jo crec que és fer-nos trampes al solitari. La Generalitat no recapta els seus propis impostos, la capacitat tributària de la Generalitat és mínima, i quan ho ha intentat, i per tant nosaltres també anem a Madrid a denunciar això, quan ho ha intentat, el govern espanyol ho ha recorregut tot. Nosaltres vam intentar establir un impost a la banca, el Tribunal Constitucional ens ho va suspendre. Nosaltres vam intentar un impost a les energies nuclears, ens ho van suspendre, un impost cap a les companyies telefòniques, ens ho van suspendre. Per tant, nous ingressos hem buscat per intentar no augmentar el deute. El govern espanyol s'ha dedicat a collar la Generalitat i en tot cas a finançar-la mitjançant una cosa que es diu FLA, que bàsicament el que ve a dir és: jo et presto els teus propis diners, els diners que has recaptat amb els teus propis ciutadans, dels teus propis impostos, i em pagues interessos, és a dir, fer negoci amb els diners dels propis ciutadans prestant una comunitat autònoma. Mentre no resolgueu això, mentre Catalunya no tingui l'agència tributària funcionant i per tant tinguem la República Catalana proclamada, que serà ben aviat, serà molt difícil que puguem parlar del que estem parlant.
Sí, discrepar absolutament del que acaba de dir el company d'Esquerra Republicana. O sigui, si parlem d'economia, és que és com si nosaltres no siguem capaços de fer allò que fan qualsevol estat descentralitzat del món. Ho fa Alemanya, ho fa Estats Units, ho fa Austràlia, ho fa Suïssa, qualsevol estat sap negociar des dels seus ens descentralitzats una financiació normal i justa, que és el que nosaltres no tenim des del 2014, que va acabar l'anterior llei de finançament i que no s'ha renegociat. Respecte al que ha dit la companya de Podemos,
En Comú Podem,
En Comú Podem,
no passa, jo ho vaig repetint, si us equivoqueu,
també, no patiu. Vale, gràcies. dir que el seu programa porta una despesa pública incrementada, la despesa pública, de 60.000 milions, que deien abans que eren 93.000 i ara diuen que 60.000. No diuen d'on trauran aquests diners, però si fos realitat això, això apujaria el dèficit d'Espanya de tal forma que les autoritats europees i el mercat dels diners apujarien el tipus d'interès de forma que ens passaríem pagant el deute sense poder fer res més. I aquest model que correspon a les promeses aquestes que es van fer a Grècia, al Tsipras, això acaba com acaba, amb la realitat que és retallades, més retallades a Grècia amb Tsipras i una pèrdua del 30% de les pensions a Grècia. Per tant, aquestes fórmules màgiques o economia xaman és una mica poc realista.
PSC, tanquem aquest
sí, jo pensava que estàvem parlant de reactivació econòmica i no de model de finançament territorial, però vaja, ja veig que cadascú porta l'aigua al seu molí. En època de vaques gruixudes, de vaques grosses, el govern tripartit va fer una forta inversió en infraestructures, un fort impuls en infraestructures. Això és en èpoques de vaques grosses. En èpoques de vaques grosses, el govern Zapatero el que va fer va ser incrementar exponencialment la variació de les pensions, que ara en parlarem. Per tant, no només és despesa i despilfarro, sinó senzillament vam tenir a sobre una crisi econòmica mundial que ens ha afectat a tots. A mi m'agradaria parlar, en tot cas, de la dignitat dels treballadors. No? Nosaltres el que proposem és un nou estatut pels treballadors que modifiqui i estableixi de nou i que retorni una mica la força de la negociació col·lectiva, com he dit abans, amb mà dels treballadors. Impulsarem també l'increment progressiu del salari mínim interprofessional, incrementar-lo fins a arribar a un 60% del que ha de ser la mitjana dels salaris. Simplificarem també els models administratius contractuals, ho farem a través de diverses tipologies. Reduirem la temporalitat dels contractes, ens diuen que hi ha molts contractes fixes, el que passa és que la majoria d'aquests contractes fixes són temporals, tenim més llocs de treball però més precaritzats, amb sou i amb temporalitat. Establirem un pla de xoc contra l'atur, contra l'atur dels joves, dels majors de 45 anys, i la igualtat sobretot en aspectes laborals entre els homes i les dones. Igual treball, igual salari.
Fem aquesta última intervenció que tindran ara i després farem una última abans de passar al bloc de Catalunya-Espanya, específicament per pensions. Havia demanat un toc Convergència i després PP, tots parlant el mateix número de vegades.
Com vulguem. Aquest és sobre pensions, és?
No, aquest és l'últim sobre ocupació i impostos. I després farem l'últim de pensions.
Doncs escolti, el dèficit fiscal i el dèficit en infraestructures de l'Estat de Catalunya lastren la competitivitat de l'economia catalana. Catalunya la cua en inversió estatal per habitant. Dades objectives. Per tant, ningú pot negar que part de la solució als problemes econòmics té a veure amb la major capacitat de l'Estat de respondre als reptes de Catalunya. I en matèria, matèria laboral, hi ha dues qüestions claus. Nosaltres coincidim també, i ho hem defensat en aquests 4 mesos en el Congrés, en incrementar el salari mínim interprofessional. Ens hem de marcar arribar als 1.000 euros en aquesta legislatura, però a més hem de recordar que més del 50% de les persones sense feina tenen formació inferior a l'educació obligatòria. I això vol dir que les polítiques de formació, de reciclatge professional, de bon funcionament dels serveis públics d'ocupació, és fonamental. Sense aquesta política d'inversió en la formació de les persones al llarg de la vida, serà molt difícil guanyar la competitivitat en una economia global i en la que els propers anys s'incrementaran les exigències de treballadors més preparats i més ben formats.
Partit Popular.
Bé, nosaltres com a Partit Popular tenim preparada tota una bateria d'accions a dur a terme precisament per millorar l'ocupació, perquè el nostre objectiu és que l'any 2020 hi hagin 20 milions de persones treballant, cotitzant, i això és el que permetrà pagar tota la despesa espanyola en la despesa social, que és més d'un 50%, arriba a quasi un 60% del pressupost anual de l'Estat. I per tant, amb aquests 20 milions de persones aconseguirem un nivell de cotitzacions d'ingressos que permetin pagar tot això, perquè tot això s'ha de pagar. Podem ara dir que el salari mínim interprofessional seria de 900, de 1.000, de 5.000 euros, però si no tenim com pagar-lo seria impossible. I nosaltres el que aconseguirem és tenir com pagar-lo, que és amb la generació d'activitat econòmica i la pujada de l'ocupació.
En Comú Podem?
Vale, bueno, no som Podemos, som en Comú Podem, és una candidatura d'obediència estrictament catalana on també hi ha companys de Podemos, entre altres. Llavors els programes són diferents, però evidentment són molt semblants, vull dir, no ens posem d'acord i tenim aliances amb aquestes altres confluències perquè tinguem programes molt diferents, evidentment hi ha moltíssimes similituds. Llavors, com he dit abans, no tot és gastar menys, que també, però, o sigui, no tot s'ha de centrar en gastar menys, ingressem més, i abans hem dit el rescat bancari, retornem els diners, tot el tema del frau fiscal, que són 88.000 milions d'euros a l'any, si sap quants són, se sap que es poden recaptar, 45.000 euros de corrupció, déu-n'hi-do també, aconseguim feina digna, pugem la demanda interna, fem un salari mínim interprofessional decent, tot això farà que hi hagi més ingressos, i després revisem les despeses, en què volem gastar i en què no. Amb la pressió fiscal de la Unió Europea, des del 2008 fins ara, hauríem aconseguit 640.000 milions d'euros, que és pràcticament el que tenim de més de deute públic. Per tant, no, podeu anar-ho repetint, i podeu dir Grècia, també podeu dir Venezuela, i totes aquestes que es diuen de tòpics, i dir-nos Podem o altres coses, però no estem fent un cant de sirenes. El que estem dient és agafem les institucions i posem-les al servei de la gent. Les prioritats són de la gent. Podem dir que hem de gastar menys perquè ingressem poc, o podem ingressar el que necessita la gent. La gent. Això és. Ja està.
Esquerra, després Ciutadans, PSC, i parlem després de pensions.
Bé, el que no pot ser és que parlem de reducció de la despesa i que en plena crisi econòmica la despesa militar a l'estat espanyol ha augmentat.
30.000 milions.
Ha augmentat mentre altres estats del nostre entorn, altres estats europeus, la despesa militar reduïa. Per tant, nosaltres, primera aposta, doncs reduïm la despesa militar en un 40%, a més, com estan fent els estats del nostre entorn. I aquí ja tenim ingressos per actuar. Per tant, en primer lloc, això, nosaltres proposem mesures que de debò suposin millora de les condicions laborals. Hem defensat, de les condicions de la gent, hem defensat en el Congrés dels Diputats l'U12. L'U12 què vol dir? Vol dir que en qualsevol empresa, qui menys guanyi, qui més guanya ha de guanyar. Com a molt, 12 cops el que guanya, el qui menys guanya. És a dir, no pot ser que hi hagi algú que en un mes estigui guanyant el que algú altre guanya en un any. No pot ser. Vull dir, no és just, i aquest no és el nostre model d'estat. Entre altres coses, per això estem fent una república catalana. I després, senyor Soler, parlar de despesa social, parlar d'inversió i no parlar del model de finançament territorial, no parlar de com està d'infrafinançada la Generalitat de Catalunya i de l'espoli que patim els catalans i les catalanes, no. A nosaltres també és en el nostre programa electoral i la nostra postura política, això també és la situació econòmica del nostre país, de la nostra ciutadania, que també ho pateix. Aquesta és la nostra proposta, i per nosaltres també va lligada a la construcció d'una república catalana, a la situació econòmica. Jo entenc que a vostè no li agradi, però aquesta és la nostra postura.
Com vulgui, sí. Ciutadans, sí.
Ah, molt bé. Nosaltres no havia parlat massa d'ocupació. El tema del contracte estable, que nosaltres diem que la temporalitat, hem de lluitar contra la temporalitat al mercat de treball, perquè això afecta també a la productivitat, no només a l'estabilitat de la feina de les persones, sinó també a la productivitat i a la formació. Qui no està en una feina massa temps no pot formar-se adequadament, i això afecta a la productivitat i a l'economia. També nosaltres proposem un pla de xoc per aquells grans oblidats del mercat de treball, els més grans de 45 anys, millorar la formació de totes aquestes persones, i també per afavorir això de l'atur, que afecta més a les dones encara. També una mesura que volem implantar és la igualtat del permís de paternitat i maternitat, perquè a cap dona li preguntin si pensa tenir fills abans de contractar-la.
PSC?
Sí, senyor, està clar que si el seu model és el que va explicar el senyor Junqueras amb el debat amb el senyor Borrell, està clar que vostès no en tenen ni un borrall, encara que tinguin la vicepresidència del govern. En tot cas, està clar que el que és com distribuïm els diners. Aquesta és la gran clau. Quines són les nostres prioritats de cara a la redistribució econòmica dels nostres pressupostos? I nosaltres el que volem és impulsar precisament la creació d'ocupació, i per això es proposem la creació d'una agència pública d'ocupació i qualificació, i aquí és on hauríem d'inquirir i intentar personalitzar aquella recerca de treballs per cada persona, individualitzar-ho municipi a municipi, que no és tan costós si mirem les macro xifres, però municipi a municipi sí que podríem arribar a personalitzar cada persona. Temes formatius, temes ocupacionals, temes de qualificació, com podríem aquesta persona inserir-la de nou en el mercat laboral. I en quant a infraestructures, nosaltres ens comprometem a fer una forta inversió en infraestructures i, evidentment, a acabar a l'eix del Mediterrani, que és la gran assignatura pendent de l'Estat i també de la Generalitat de Catalunya, de poder impulsar tot aquest corredor del Mediterrani, no només per incrementar, diguéssim, el que seria la productivitat a Catalunya, sinó en tota l'eix del Mediterrani i a la pròpia Europa.
Fem aquest últim espai o aquesta última ronda sobre pensions. Tenen un minut per explicar quin és el seu posicionament, que porten en el programa per a les pensions de la gent gran, i després ja passarem a parlar de la relació entre Catalunya i Espanya. Com vulgui, Convergència.
Sí, la millor política de pensions té a veure, per una banda, amb l'ocupació, perquè sense feina i sense sous bons es fa difícil sostenir el sistema de pensions. Per tant, el que fins ara hem estat discutint té molt a veure amb les qüestions del sistema de pensions. I a mig termini i a llarg termini, la millor política de pensions és la política en l'infància. En altres coses, Espanya té un greu problema de taxes de natalitat, 1,3 per dona amb edat fèrtil, i per tant, guarderies, permisos intransferibles, conciliació, racionalització, ajudar que les famílies tinguin fills, faran que el sistema públic de pensions sigui sostenible. I a curt termini, què hem de fer? Hem abordat dues discussions. Una, s'ha de fer marxa endarrere amb la reforma que el Partit Popular ha introduït, que en la pràctica congela les pensions, especialment a Catalunya, quan la inflació és més alta, i hem d'obrir una discussió sobre la necessitat de trobar noves fonts de finançament de l'estat social que hauran de venir dels pressupostos generals de l'Estat. Avui el sistema continua en dèficit i el govern del Partit Popular està esgotant el fons de reserva de la Seguretat Social.
En Comú Podem?
Bé, doncs, en dos sentits també. Un és el de potenciar el treball, derogar les dues reformes laborals per aconseguir treball digne i recuperar la negociació col·lectiva, aconseguir que puguin retornar els joves que han hagut de marxar a buscar feina fora, perquè aquí no n'hi havia, repartiment del treball, que inclou, per exemple, el tema dels permisos de maternitat que comentàvem abans, però també el fet que les pensions no depenguin únicament de les cotitzacions del treball, sinó que estiguin incloses en el pressupost de l'Estat, com passa en altres països europeus, no és una mesura tan estranya.
Esquerra Republicana.
Bé, nosaltres el que pretenem és que per millorar les pensions el que cal és que actuem des de la base. Per tant, amb un 50% d'atur juvenil i més d'un 20% d'atur general, és impossible que podem garantir unes pensions dignes per a la nostra gent gran. Per tant, el primer que hauríem de fer és, com dèiem, actuar contra aquesta situació. En segon lloc, nosaltres apostem per un sistema català de pensions en el marc de la construcció de la República Catalana que estem fent. Un sistema català de pensions és més sostenible que el sistema espanyol. El sistema espanyol, de fet, és un estat que nosaltres entenem ja com ha estat fallit, i és més sostenible perquè a Catalunya hi ha una taxa d'activitat més elevada i perquè l'atur és més baix. Per tant, la garantia de pensions per nosaltres és la República Catalana, i més tenint en compte les polítiques que desenvolupa la dreta espanyola, en què es dediquen a buidar la caixa de reserva de les pensions, a congelar-li les pensions a la gent gran i després a pagar la mateixa pensió a qualsevol pensionista sense tenir en compte que el poder adquisitiu no és el mateix, perquè el nivell de preus no és el mateix a tot l'Estat.
Ciutadans?
Sí, perquè els pensionistes que ens estiguin escoltant ho tinguin clar. Ciutadans es compromet a actualitzar les pensions i a mantenir el sistema. Això ha de quedar clar, que és un compromís. I després, com mantenir el sistema de les pensions? Primer, amb la lluita contra l'atur, amb la lluita contra els salaris baixos que fan unes cotitzacions baixes a la Seguretat Social, treure de la lluita política les pensions també és molt important. Va haver-hi un pacte de Toledo entre tots els partits polítics, i jo crec que això ho hem de revitalitzar, o sigui, que sigui una matèria en la qual tothom pugui estar d'acord per mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes.
Partit Popular?
Bueno, el Partit Popular el que creu és que per mantenir les pensions, per pagar tota aquesta bossa de pensions que tenim a Espanya, que són molt grans, a Espanya hi ha una despesa social en pensions molt alta, vol dir que tenim un sistema molt garantista, encara que millorable. I per tant, nosaltres, el nostre objectiu en quant a les pensions és millorar-lo. És veritat que s'ha tingut d'agafar diners d'aquesta bossa que el Partit Popular va engrandir en el seu moment quan governava amb el govern del José María Aznar, i per tant, ara, quan hi ha una època de crisi profunda en la qual no hi ha diners a la caixa per pagar les pensions i s'ha d'agafar diners d'aquesta caixa de reserva, clar, tothom es porta les mans al cap, però si estava per això. I el que farem nosaltres és aconseguir que l'economia pagui les pensions i la millora de les pensions que farem sense tenir d'agafar diners de la caixa de garantia de les pensions. Aquest és el nostre objectiu. Quan tinguem 20 milions de persones treballant com a mínim a Espanya a l'any 2020, si és possible abans, aconseguirem que tot això es pagui sense tenir de fer servir fons de reserva.
PSC, tanquem.
20 milions de persones treballant, 4 hores, 500 euros.
No.
Així no recuperen les pensions. De totes maneres, home, sabem que el senyor Zapatero va ser el gran dimoni d'aquest país, però va ser el que va incrementar amb 70.000 milions d'euros el dipòsit de les pensions, i vostès se l'han carregat en 4 anys, i en 4 menys el deixaran a zero.
Ja,
i no per pagar,
no, ja
el més curiós de tot és que no ha servit per pagar les pensions, sinó que ha servit és per pagar altres despeses i altres festes que vostès han fet.
No.
I això no és així. Nosaltres el que volem és recuperar el diàleg del Pacte de Toledo, reobrir el meló del Pacte de Toledo. El que volem fer és tornar a veure com podem garantir el sistema de pensions públic. I només ho podem fer si estem tots d'acord en que podem modificar-ho. I com podem incrementar a través de les cotitzacions o a través d'altres tipus de recursos que puguin ser mitjançant impostos indirectes o algun tipus de percentatge dintre d'impostos indirectes per intentar que les pensions no només depenguin de la cotització dels treballadors, sinó que a més tinguin altre fons d'ingressos. Per altra banda, el que farem és derogar també canvis legals que vostès han fet, que han fet una limitació en el cobrament de les pensions.
Canviem de tema, parlem ara de la relació entre Catalunya i Espanya, que ha protagonitzat l'actualitat política en els darrers anys. Cadascuna de les candidatures aquí present porta al programa propostes sobre com ha de ser aquest model territorial i aquesta relació. M'agradaria deixar algunes preguntes sobre la taula per intentar centrar el debat. És possible un referèndum d'autodeterminació de Catalunya pactat amb l'Estat? Si això no fos possible, com es podrien canalitzar les aspiracions independentistes? Una reforma constitucional seria la millor via per millorar aquestes relacions entre Catalunya i Espanya? O l'actual model autonòmic és el millor model i només cal introduir algunes modificacions per millorar aquesta situació? Començarà ara aquesta part del debat amb un minut d'intervenció al PSC, quan vulgui.
Sí, bé, nosaltres estem en certa manera satisfets perquè el debat federalista fa molts anys que es dubtava i avui dia és sens dubte la millor solució per aquest atzucac de l'encaix de no només de Catalunya, sinó de l'encaix territorial. Però no hem de veure que el federalisme és una resposta només a un encaix territorial, sinó és una nova manera de veure l'estructura i el model d'Estat. Per nosaltres, evidentment, ho afrontarem de dues maneres, que la primera és la reforma constitucional, on hi hagi, on s'emmarquin tot el tema competencial, on hi hagin reconegudes les singularitats dels territoris, les nacions històriques del que conformen l'Estat, diguéssim, quina ha de ser la seva distribució, i evidentment tot això es passa per un nou pacte fiscal federal, en què hi hagi el principi de solidaritat i el principi d'ordinalitat, en què tots els territoris doncs, es vegin sotmesos al mateix paràmetre. I quan dic tots, són tots, és a dir, intentar reconduir el que són els tradicionals aforaments o foros del País Basc i de Navarra.
Partit Popular?
L'encaix de Catalunya amb Espanya és històric, no és una qüestió ni política ni econòmica d'avui dia. Això té molta història. La història ha determinat quin és l'encaix avui dia de Catalunya dintre d'Espanya. I són raons històriques que en el seu moment sí que eren polítiques, però estem parlant de molts segles abans, de fa molts segles, no és una qüestió del 1800, del 1900, del 1700, no, és de molt abans, no? Aquests encaixos històrics que es fan, que s'han fet, però i que ha donat com a lloc un país que és Espanya, que és molt més antic que altres països de la Unió Europea, del nostre entorn més proper. I el que nosaltres proposem és que la relació entre l'Estat i la Comunitat Autònoma de Catalunya a nivell de finançació millori, aconseguint primer que Catalunya es trobi més còmoda amb la finançació que li toca a ella mateixa i aconseguint també que les altres comunitats autònomes pues no tinguin d'estar sempre tirant de la solidaritat territorial. Aquesta és una premissa bàsica i nosaltres entenem que així es pot solucionar el problema de la financiació. Un altre tema és el tema cultural, que nosaltres creiem que té altres solucions i que la relació entre Catalunya i Espanya ha de ser, Catalunya i la resta d'Espanya ha de ser pues, des d'un punt de vista constructiu, no destructiu com es fa des de molts partits.
Ciutadans, com vulgui.
Nosaltres voldríem canviar el paradigma del monotema, per dir-ho així, i dir que els catalans o la majoria dels catalans estaran bé a dins d'Espanya si fem les reformes que necessita Espanya. Reformes que afecten a la recuperació de les classes mitjanes i treballadores, que afecten a la lluita contra l'atur, a la preservació de l'estat del benestar, a la lluita contra la pobresa. Reformes de l'administració que facin eliminació de duplicitats, de xiringuitos polítics, de greix, de potenciar el múscul de l'administració, la lluita contra la corrupció. No necessàriament totes aquestes modificacions precisen de reformes constitucionals, però si calen, s'haurien de fer també. Hauríem de... Nosaltres, des de Ciutadans, el que diem és que des de Catalunya, amb un partit com Ciutadans d'origen català, podem fer promeses concretes pels catalans de millora per la via d'aquestes reformes i també... el corredor mediterrani, que això afecta les nostres mercancies i el nostre nivell de vida, i també un nou sistema de finançament. Respecte al referèndum, nosaltres proposem una altra cosa, que és aquestes reformes, i està liderar Espanya des d'aquí, des de Catalunya, i si... bueno, i ja està.
I tindrà més temps de paraula per
a estendre's.
Esquerra, quan vulgui.
Bé, nosaltres ens presentem a aquestes eleccions per defensar la sobirania del poble de Catalunya. I aquest és el nostre gran objectiu a Madrid, i això és el que farem. I respectar la sobirania de Catalunya és la nostra línia vermella, i per aquí tot el que atenti a la sobirania del poble de Catalunya, nosaltres no hi passarem. Això què vol dir? Això vol dir que o bé respecten el mandat del passat 27 de setembre, o bé consulten el poble de Catalunya i fan un referèndum a l'escocesa, i que siguin els ciutadans de Catalunya els que decideixin. El que no ens serveix és que tractin a Catalunya com si fos un moble de l'IKEA, que hem d'encaixar d'alguna manera a algun lloc, o que tractin els ciutadans de Catalunya com si fossin menors d'edat i se'ns digui, o se'ls digui, quina és la millor manera de que s'hi trobin bé, i si fem no sé quina reforma o no sé quina altra, s'hi trobaran bé. Nosaltres ja hem demanat fins a 16 vegades poder votar, el que la ciutadania pugui votar en un referèndum al seu futur. 16 vegades ens han dit que no. Hi ha algú que creu que amb una 17a li diran que sí? Nosaltres creiem que no hi ha manera possible de reformar Espanya, però en tot cas, si aquest referèndum arriba, nosaltres ens hi posarem bé i encantats, i no hi tenim cap mena de problema amb què posem les urnes. Al contrari, és la veu del poble la que ha de decidir les coses.
En Comú Podem?
Doncs res, que evidentment sí que hi ha... És un tema polític, l'encaix de Catalunya amb Espanya. Venim d'una crisi institucional, de representació territorial, i això és innegable. Llavors, el referèndum... Nosaltres creiem que nosaltres ens comprometem a fer-lo, ens comprometem a que si som el govern el fem, després en parlem. Però no només perquè ho portem al programa, sinó perquè si el 80% de la ciutadania de Catalunya el vol, s'ha de fer, perquè és un exercici de democràcia, perquè és el primer pas per reconèixer la sobirania de Catalunya, per després poder parlar de obrir processos constituents no només també a Catalunya, sinó també a la resta de l'Estat, si volen, als altres pobles de l'Estat, com s'ha fet, per exemple, amb la ILP de la PAC, que després el Constitucional va tirar enrere quan es va convertir en llei, o com s'ha fet amb la ILP d'Educació, que malauradament no s'ha debatut al final al Parlament.
Convergència Democràtica.
Sí, nosaltres defensem un estat propi per a Catalunya. Estem convençuts que si Catalunya tingués tots els instruments d'un estat i pogués administrar tots els seus recursos, podríem garantir una millor vida per a la gent d'aquest país i podríem garantir la prosperitat futura. I nosaltres, com bona part del país, hem arribat a aquesta conclusió després de molts anys d'intentar canviar Espanya i que Espanya tingui molt poques ganes de ser canviada amb la clau catalana. Perquè en el fons moltes de les qüestions que anem aquí discutint, el sistema de finançament, el dèficit en infraestructures, els atacs a les llengües, fa anys que duren, i el que és cert és que els partits polítics d'àmbit estatal han tingut molt poc interès en resoldre'l. O fins i tot algunes qüestions que ara els meus companys aquí estan defensant, doncs quan estan a Madrid se n'obliden. Per exemple, Partit Socialista i Ciutadans arriben a un acord per intentar fer el Pedro Sánchez president del govern, i no poden parar el corredor mediterrani. Obliden el corredor mediterrani. Sí, en l'acord de Ciutadans i el PSOE sobre 27 pàgines, ni una sola referència en el corredor mediterrani. Què vol dir això? Que continuem necessitant a Madrid partits polítics d'àmbit català que s'ocupin de l'agenda catalana. Si no ho fem nosaltres, és evident que ells no se n'ocupen.
Esquerra Republicana, és Partit Popular.
Bé, jo l'acompanyo en Comú Podem. Jo vull que ens aclareixi com farà aquest referèndum i amb qui el farà. És a dir, es desmarca de la posició d'Unidos Podemos en Comú Podem, i per tant sí que serà una línia vermella el referèndum. No hi haurà cap acord de govern si no hi ha un referèndum sobre la taula de Catalunya. Això ho pot dir, s'hi pot comprometre públicament. Unidos Podemos ja ha dit que no, que això no s'hi pot comprometre. Per tant, nosaltres el que demanem és aquí, el Partit Socialista no accepta el referèndum, de cap manera, aquí, aquí hi són i ho poden dir clar. El Partit Popular tampoc, és evident, Ciudadanos tampoc. 176 diputats per fer un referèndum consultiu, que no vinculant, no hi són. Per fer-lo vinculant, via reforma constitucional, 234 diputats al Congrés, majoria absoluta del Senat, dissolem les Corts, tornem a convocar eleccions, un nou Congrés, un nou Senat, home, va, és el dia de la marmota. Si troben, si arriben, d'acord, avisi'ns, però mentrestant nosaltres anirem passant, perquè expliqui'ns com pensen arribar els 176 diputats de majoria absoluta al Congrés, amb qui? Serà una línia vermella? Vull dir, pot aclarir si serà una línia vermella el referèndum?
Fem PP i després en Comú Podem, i poder respondre a la pregunta, i després PSC i Ciutadans. Tindrà el mateix torn de paraula, senyor Pere Soler. Com vulgui el Partit Popular?
Sí, jo crec que, el tema del referèndum i tot això està molt clar. Es fa servir aquest referèndum per obtenir un resultat. No es fa servir perquè la gent voti, sinó per obtenir només un resultat. I l'objectiu és aquest, i la prova és que en el moment que demanen un resultat, un referèndum, ells ja deien, bueno, que si no es feia, doncs tirarien cap endavant. Llavors, sense saber si l'opinió de la gent és sí o sí no. I per tant, com no els han deixat fer el referèndum, llavors l'objectiu és la independència. Al final, aquest tema de la democràcia real no és veritat, és una mentida, i el que volen és aconseguir el seu objectiu com puguin. I aquesta és la qüestió, es fa una demagògia tremenda sobre el tema del dret a decidir i sobre el tema del referèndum. I la nostra posició és que la sobirania nacional l'han de decidir tots els espanyols, no només una part. I per tant, si es fa una consulta per saber si Catalunya ha de seguir dintre d'Espanya o no, s'ha de fer a tot el territori, s'hauria de fer a tot el territori, no només a una part.
En Comú Podem?
S'hauria de fer a Catalunya, que per algun motiu estem dient que és el primer pas del reconeixement de la sobirania.
Catalunya
tant,
també.
Això és innegable.
Catalunya també.
Només a Catalunya s'ha de consultar sobre l'encaix que vol tenir amb la resta de l'Estat. Llavors, la proposta és fer-lo a través de l'article 92 de la Constitució. Això és un tema.
És absoluta. D'on surt?
No, article 92, que permet fer la consulta. Això és un tema polític. Vale, és un tema polític, no és un tema judicial. O sigui, abans dèiem que, o sigui, abans ens semblava impossible que 8 milions de vots a la resta de l'Estat poguessin portar el referèndum. A la campanya passada es va estar dient que seria impossible, que abandonarien el referèndum abans de la campanya, que l'abandonarien en les negociacions. Ara parlo de Podemos en aquell moment. I no va passar. I ara tornem a estar sempre amb el mateix bucle, no? Del tema de la línia vermella. No hem dit mai que sigui una línia vermella. Ni hem dit mai, o sigui, però és que no ho hem dit abans, sempre hem dit tenim compromís i si som al govern serà perquè això es pot fer, vale? Perquè això ho volem fer. Llavors, una cosa és que això és un compromís per nosaltres, és un compromís per Unidos Podemos, i l'altra cosa és que si es conforma govern, el com, el quan, el què, tot el com el definim, evidentment no hi ha d'entrar Unidos Podemos, hi ha d'entrar en Comú Podem amb el PSC.
No pot caure.
Jo vinc del procés constituent. El meu compromís i el d'en Comú Podem, si no, no hi seria, amb el referèndum és evident.
Ha quedat clar els posicionaments. Sí, PSC i Ciutadans.
Sí, jo crec que el mandat aquest del 27 de setembre ja fa aigües, no? Ja no tenen suports. I aquesta majoria que vostès diuen és una minoria dintre la majoria que vostès virtualment la tenen amb escons, però no físicament amb vots, també li dic. Dic, nosaltres estem contribuint a la reformulació d'un nou model, d'una nova estructura d'estat a través del treball que hem fet des de Catalunya, a través de pedagogia del federalisme. Bueno, fa anys tothom es deia, allà a Espanya no hi ha ningú federalista. Avui dia ningú dubta que la proposta dels socialistes espanyols i dels socialistes catalans és la transformació de l'Estat a través de la reformulació de la Constitució i avançar cap a un estat federal. Per tant, per què no explorem aquesta via? Per què no mirem si realment tots els territoris encaixen i després ho sometem a referèndum? Nosaltres diem sí a un referèndum, diem sí a un referèndum en què tothom s'hi senti còmode. Després, el resultat, és obvi que el resultat que se'n derivi d'aquest referèndum de tot l'Estat, a nivell català, haurem de prendre mesures i haurem de veure quina és realment l'encaix. Els vull dir que Catalunya va ser un dels territoris que va donar més suport a la Constitució en el seu moment quan va ser votada. I per tant no podem tampoc renunciar a donar l'esquena a la realitat econòmica i a la realitat social del nostre país, que forma part actualment dins de l'Estat espanyol.
Ciutadans?
Sí, a mi sempre em sobta i em fa una mica de gràcia com alguns parlen en nom de Catalunya i de tots els catalans com si tots els catalans pensessin com pensen alguns, no?
Em fa gràcia
perquè és evident al Parlament de Catalunya que tenen una majoria provocada per la llei electoral, però que no tenen pas ni molt menys la majoria absoluta dels vots dels catalans per fer el que diuen que intenten fer, però que tampoc saben que no ho poden fer. Per tant, això de parlar en nom de tots els catalans no ho poden fer tan alegrament. Després, allò que jo crec que també és molt comprensible, que allò que afecta a tots ho decidim entre tots, i que per això la sobirania per decidir correspon a tots els espanyols. Després, no sempre els referèndums són la panacea per resoldre les qüestions democràtiques. A Suïssa es va votar per referèndum restringir la circulació dels treballadors. A Califòrnia es va votar per referèndum la pena de mort. Hi ha estats dels Estats Units que van votar el referèndum contra el matrimoni homosexual. Per tant, no sempre es voten les coses, ni no sempre és absolutament democràtic un referèndum o allò que es pretén fer amb un referèndum. El mantra del 80% de catalans que ho volen depèn com es pregunti. Si tu preguntes a la gent tu vols decidir, clar que tothom et dirà que vol decidir, però si tu presentes a la gent també unes reformes que afecten el seu dia a dia, també molts d'ells, si fas aquestes reformes, es diran així sí que ho faig també. I per últim, l'independentisme va començar amb el referèndum aquest del 9N, després amb el plebiscit, després amb un procés constituent, i ara parlaven d'un referèndum unilateral, i tornem-hi amb un bucle, i sempre estem amb el mateix, amb el monotema. Nosaltres volem superar això.
Convergència?
Sí, la manera en què els partits polítics espanyols i el sistema institucional espanyol estan responent a la demanda molt àmplia de la societat catalana d'estat propi i a la demanda majoritària...
Perquè som tan catalans com tu i tan espanyols com tu.
La resposta...
Tant catalans com tu, aquí a Catalunya, i tan espanyols com vosaltres.
Sisplau, jo li us plau, vostè deu ser català.
Senyor Gómez,
tu estàs al Congrés.
Senyor Gómez i senyor Carrizosa. Senyor Gómez i senyor Carrizosa.
A veure,
senyor Carrizosa, et presentes en aquestes eleccions?
Em pot fer cas, sisplau?
La resposta...
Un momentet, puc parlar?
Som els partits espanyols, som els partits catalans i espanyols.
Escolti, un momentet. Els demano que respectin els torns de paraula de cadascuna de les candidatures. Si hi ha al·lusions, podran respondre. I, bàsicament, permetin això, perquè així la gent des de casa ens podrà entendre. Cadascú de vostès podrà expressar els seus posicionaments sense cap mena de problema. Però calma, perquè si no des de casa se senten tres o quatre veus, una sobre l'altra, i no permetem que hi hagi el debat. Dit això, Convergència, quan vulgui.
Deia que els partits espanyols, davant del repte català, tenen una resposta carregada de l'autoritarisme, de la cultura franquista.
En els països, supremacisme, tio.
Països civilitzats, en els països civilitzats, com el Regne Unit i el Canadà, en aquests països civilitzats, davant d'un repte d'aquestes característiques, la resposta és democràtica. I la resposta és democràtica és deixar tenir una discussió, tenir un debat i que la gent pugui decidir. I per tant, doncs, no renunciem en el referèndum. En som escèptics, lògicament. Ens preocupa també que el Pablo Iglesias no digui el mateix a Barcelona que el que diu a Madrid, però hem posat damunt de la taula una proposta, que és que en aquesta propera legislatura es crea una comissió específica per discutir aquesta qüestió, per intentar buscar una solució. I ens preocupa també que l'anticatalanisme continuï donant fruits polítics a Espanya. Ens preocupa la Susana Díez amb aquesta demagògia contra Catalunya, ens preocupa el baix perfil del Partit Socialista en aquesta matèria i ens preocupa el victimisme del senyor Rivera explicant per les Espanyes que pel fet de parlar en castellà a Catalunya li poden partir la cara.
No ho ha dit.
Ens preocupa que l'anticatalanisme i que Ciutadans utilitzi l'anticatalanisme per buscar vots a les Espanyes. Ens preocupa moltíssim.
Abans de donar poc del seu compromís. Abans de donar una altra ordre paraula, senyor Carrizosa, després podrà parlar i podrà dir si és un demagog, si menteix, etc. Però els demano, sisplau, que respectin els torns de paraula, no per
sí,
mi...
Sí, però és que s'ha de respectar també a les forces polítiques,
que tindrà,
si
que
no
després,
dic mentides.
Vostè tindrà una intervenció per dir el que vulgui. Jo només els demano que tinguin respecte, sobretot per la gent que ens està escoltant des de casa, que puguin sentir el debat tranquil·lament, cadascú podrà parlar i li podran dir mentider, demagog, el que vostès vulguin. Però, sisplau, respectant els torns. Partit Popular, Esquerra Republicana i tots tindran el mateix nombre d'intervencions en aquest bloc, sisplau.
Jo el que vull posar de rellevància és la demagogia amb la que es tracta aquest tema. Trobo normal que el senyor Carrizosa es posi així perquè les afirmacions...
Jo no li dic que es posi així, jo li dic que respecto el torn de paraula. No, per aclarir-ho,
sí,
perquè si no sembla que no ho faig ara, interessa fer d'arribar.
Vull dir que es sublevi una mica contra les paraules del senyor Campuzano, perquè és que són tremendes. És que aquí sembla que no passi res. perquè el senyor Rivera hagi, donat una, hagi dit unes frases que són totalment veritat. Vale? Jo mateix he sofert amenaces per ser regidor del Partit Popular i per tenir una bandera espanyola a un balcó, però no només les amenaces, sinó cremada 3 vegades. M'entens o no? I això passa, tu, i no s'ha d'amagar. I tu has de ser conscient, i la resta de les persones del teu partit també. Això passa i no ho vulguis amagar perquè passa. I per tant, l'altre dia vam tenir un altre debat i el nostre representant del Partit Popular va ser increpat per una persona també allà. És que no podem estar en pau. Perdona, és que és així. Vale? I un altre tema és si discutim si els drets lingüístics, els no drets lingüístics, bueno, això és un altre tema, però les amenaces hi són, perquè jo les he rebudes, i tinc proves, i no, és que no és una qüestió que estem inventant res. Per tant, el debat s'encén quan aquestes coses es tracten d'aquesta manera com si no passés res, i a sobre criticant que es digui a fora de Catalunya. I a més tractant aquesta cosa com partits espanyols i partits catalans. Nosaltres no som catalans, perdona. Però on et penses que he nascut jo, el meu avi, el meu pare, els meus antepassats? És que ningú ha nascut fora, m'entens? És que són d'aquí, potser més que tu, m'entens? I no ens has donat classes de com ser catalans.
Esquerra Republicana?
Bé, té raó, som una cosa, sí que passen coses. Passa alguna cosa quan un ministre de l'Interior, Fernández Díaz, es dedica a conspirar amb el cap de l'oficina antifrau per buscar drets bruts, per intentar acusar de corrupció un partit com Esquerra Republicana.
Això és una funció de les administracions públiques.
Història, es dedica a
trobar si hi ha delictes.
Es dedica a conspirar,
conspirar, no, si
es dedica a conspirar amb el cap de l'oficina antifrau. Em deixa acabar, si us plau.
No.
Es dedica a conspirar.
Ho has dit 4 vegades.
Senyor Benejam, deixa'm acabar, sisplau.
Es dedica a conspirar. Vinga.
Senyor Benejam,
sí.
Que ens coneixem i bé els debats, i els demano, si us plau, que respectin els tots de paraula. Facin la feina fàcil del moderador i permetin que la gent des de casa ens escolti amb calma.
A veure si avancem, llavors.
Continuo. Passa alguna cosa quan un ministre de l'Interior es dedica a conspirar amb el cap de l'oficina antifrau. Convido a la ciutadania que entri a la web de Públic.es i escolti les converses que hi ha gravades per intentar trobar drets bruts en uns partits polítics concrets on, mira, malgrat que molt ho intentin, som un partit net i, per tant, doncs, no hi troben res. No som un partit acostumat a anar movent sobres. Per tant, sí que passen coses. I això ho fan perquè nosaltres defensem la independència de Catalunya. I sí, no enganyem a ningú. Nosaltres som independentistes i volem la independència. La diferència és tant que nosaltres ho volem per vies democràtiques. I això és molt important. Si la ciutadania no ho vol, no serem independents. Llavors, jo sí que, tornant una mica al que estàvem abans, demanar-li a la companyia d'en Comú Podem quin és el pla B. D'acord, vull dir, el referèndum, molt bé, vostès ho portaran al govern. Si no surt, és a dir, si amb un pacte de govern vostès serem al govern i no hi és, o bé no governen, quin és el pla B? Que esperem 4 anys i d'aquí 4 anys tornem a parlar-ne i anem eternitzant? O tenen un pla B? És a dir, tenen un pla B i podrem d'alguna manera exercir la sobirania als catalans per en Comú Podem? O bé es queda aquí amb una promesa electoral?
PSC?
Sí, miri, a nosaltres ningú ens donarà carnets identitaris. Nosaltres som un partit català, som catalans, som catalanistes, i el catalanisme neix fruit també del socialisme català. I això s'ha de dir. S'ha de dir. Aquí està clar, a Catalunya passen coses, i passen coses gruixudes. Ha deixat de ser l'oasi. Ha deixat de ser l'oasi. Nosaltres, botiflers, arrencada de propaganda electoral, malmirades, amenaces per les xarxes socials.
Atacs a seus.
Aquí hi ha una retroalimentació, és evident. I aquí el PSC no entrarà. Jo crec que el focus del debat no és la independència de Catalunya. El focus del debat és qui ara ha de ser president del govern en les properes eleccions del govern de l'Estat. I per tant, nosaltres creiem que estem en un debat i hem de fer propostes. I les nostres propostes en aquest debat és retornar la reformulació de l'Estat a través de la incorporació a la carta, a la nova Constitució, dels drets socials, a través de la territorialització del sistema judicial, és a dir, on el marc judicial sigui el territori, a través de la transformació, evidentment, de l'actual Senat com una verdadera càmera territorial i que executi. I l'última gran cosa, ningú se li escapa, doncs que una de les coses passarà pel repte fiscal d'aquest nou marc territorial. I una de les propostes actuals serà precisament la proposta d'una quitança de tot el deute dels territoris de l'Estat perquè puguin fer un punt de partida i començar de nou.
Ciutadans, en Comú Podem i Convergència, haurem igualat el nombre de torns en aquest bloc i tindran una última intervenció per si volen afegir alguna cosa, quan vulgui.
Sí, miri, primer voldria que el senyor Campuzano digui clarament, repeteixi aquí o es retracti, de la identificació que ha fet de lo espanyol amb l'autoritarisme de Franco. Que ho digui clarament, si ell identifica lo espanyol amb l'autoritarisme i el català no és autoritari i l'espanyol sí que ho és. Això que ho aclari, que ho aclareixi, si us plau. Respecte a si el senyor Rivera es fa la víctima o no i tal, Van haver-hi dos militants de les joventuts d'Esquerra Republicana a les que tu pertanys que van ser condemnats per deixar al portal de casa del senyor Rivera un panel amb una foto del senyor Rivera amb una bala de veritat incrustada al seu front i pintada de sang. Aquestes i sortien d'una reunió, sortien d'una reunió del teu partit, per tant sí que passen coses. I el partit del senyor Laporta, militants seus per Facebook, tret a la nuca el senyor Rivera. I agressions a les seus de Ciutadans i a les carpes de Ciutadans, sovint, i a les del PP també. Per tant, sí que passen coses, i a les del PSC passen coses a Catalunya. I després jo, amb el PSC, tinc tot el respecte, i tinc tot el respecte al catalanisme, i tinc tot el respecte fins i tot a l'espanyolisme, i no em considero espanyolista, però tinc tot el respecte al catalanisme i a l'espanyolisme, però els Ciutadans no ens definim ni com a catalanistes ni com a espanyolistes per no tenir una etiqueta i un salvoconducto de buena conducta i de bon català. Nosaltres som ciutadans i per això ens diem així, i m'agradaria que ho respectéssiu.
Convergència, en Comú Podem, i tindrem l'última intervenció.
Sí, jo l'últim bloc.
Si vaig canviant la per al·lusions, canvio l'ordre que m'han demanat.
Jo em reafirmo que la cultura política espanyola està amarada d'autoritarisme franquista, perquè si no ens explica...
La cultura què?
Política espanyola està amarada de l'autoritarisme franquista.
Seran els seus
avantpassats. No, 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 reptes polítics com el plantejat com el català s'han respost de manera democràtica, donant veu a la gent. El franquisme pesa, pesa i amara. Per tant,
família,
la meva família no, la meva família no, la meva família no, dic, amara
la
política,
la
política,
la
meva no, la meva tampoc n'hi ha. Escolta, amara la podem respectar, amara la cultura política institucional espanyola. I per sort, malgrat que alguns intenteu crispar la situació, el sentit comú de la gent fa que la situació no estigui crispada i que la convivència en aquest país funcioni. Alguns tenen molt interès en traslladar-li una imatge de Catalunya crispada, però és punyetera mentida. Hem pogut tindre un debat intens en aquest país i el sentit comú de la gent ha funcionat, de tota la gent. Alguns, això sí, fent els victimistes per les Espanyes, el que intenten és generar vot anticatalanista.
I Convergència no es fa la víctima.
En Comú Podem.
Sí,
en Comú.
No.
Bueno, jo començaria dient que català és qui viu, qui treballa o qui busca feina a Catalunya, i que per sort al carrer no hi ha la crispació que hi ha aquí ara mateix.
És
per sort.
Això
clar que sí.
Després,
venen a casa nostra.
Però jo no he interromput a ningú en tot el debat.
No, però és que no
he interromput a ningú en tot el debat.
No, si m'és igual, no ho neguis i ja està.
Senyor Beneixam.
Llavors, estem a favor del dret a decidir. El que em sembla que no es pot dir és que no es pot fer un referèndum perquè encara... tothom no està còmode amb aquest referèndum. El que la gent està reclamant és exercir la democràcia. No vol dir que els referèndums no són la panacea perquè s'han fet referèndums per la pena de mort. És que no es pot fer un referèndum sobre la pena de mort. Els referèndums s'han de fer en el marc dels drets humans. Per tant, tu no pots demanar això. Per tant, és ultrademagògic. Els referèndums no són un perill. Consultar la gent no és un perill. El que volem és més democràcia. Per tant, el que volem són molts referèndums, no només sobre la sobirania de Catalunya, sobre moltes altres coses. Per exemple, el TTIP és un canvi de paradigma brutal. Això no es pot dur a terme sense que la ciutadania ho sàpiga, i el poc que sabem ho sabem per la ciutadania, i sense que la ciutadania opini. O sigui, no és que sigui un fetitxe referèndum de Catalunya, és que hem de fer referèndum sobre molts temes. Però aquest és urgent. I és urgent perquè la gent el demana. Llavors, això és de calaix, vull dir, no té més. I l'altra és, la defensa que s'ha fet del referèndum s'ha fet igual arreu. Vull dir, potser en premsa van sortint coses diferents, i de fet, jo que he estat al Congrés, al llarg de les negociacions, anàvem dient el mateix, però els titulars es recollien diferent. Però si us mireu els mítings que s'han fet de Podem arreu de l'Estat, s'ha defensat de la mateixa manera. Vull dir que per mi és bastant emotiu i sorprenent. Espera, que el contesto ben, ja el contesto tu, vale? Bueno, tanco això, vull dir, és el mateix discurs el que es fa, independentment dels titulars que vagin sortint. I després, el pla A és guanyar, fer fora el PP, guanyar i fer fora el PP per dos motius: per garantir el dret a decidir sobre moltes coses, vale? I per garantir les sobiranies. I mai hi havia hagut forces parlant de plurinacionalitat. Llavors, el nostre compromís és amb el referèndum, i el dret a decidir l'hem de treballar en molts àmbits, vull dir, no estem parlant d'un pla A o un pla B per la... Quin és el pla B ara amb el full de ruta? Com ha quedat fins al setembre? Bueno, doncs hi ha una passada fins al setembre i després es veurà, no? Vull dir que no entenc la demanda d'un pla B.
S'ha passat el minut de llarg. Fem una última intervenció sobre aquest bloc, si volen afegir alguna cosa sobre aquest model territorial, i després passarem a parlar del món local, però tindran una única intervenció en el món local perquè ens estem menjant tots els minuts i ja passarem a la demanda de vot. Havia demanat un torn de paraula esquerra i tots tindran el mateix nombre d'intervencions, no pateixi, quan vulgui.
Sí que s'havia parlat de plurinacionalitat, la Chacón s'hi presentava i el Zapatero també, per això és el dia de la marmota una mica a vegades, vull dir, per tant, de plurinacionalitat sí que s'hi havia parlat i bastant. El que passa és que el Partit Socialista, malgrat que ara parlin de federalisme, l'evolució va enrere, vull dir, hem passat d'un PSOE que reconeixia Catalunya com una nació a un PSOE que es nega a reconèixer Catalunya com a nació.
No és cert, això, no és cert, ho
posen al programa. No, el programa del PSC potser sí, jo estava parlant del PSOE.
Jo estava reconeixent les nacionalitats, nacions històriques, ho posen.
Parli amb la Susana Díez i potser estaria bé que la Susana Díez llavors ho reconegués.
No tinc cap interès en parlar
amb la Susana. I quan li demanem als entes que ho faci el Congrés també ho fes i no digui el contrari. Per tant, que el PSOE ha retrocedit...
Susana Díaz no és ni diputada al Congrés de l'Estat.
Que el PSOE ha retrocedit, jo crec que és una evidència que la ciutadania pot jutjar. Nosaltres no donem carnets d'identitat a ningú, per nosaltres és català i partit català qui vulgui. El que és obvi és que hi ha uns partits d'àmbit estatal, és a dir, que es presenten a tot l'Estat i tenen un programa d'àmbit estatal, i hi ha uns partits que no, i això és una obvietat, i ja està. Ara, no donem carnets a ningú, però no ens el donin vostè, a nosaltres tampoc. És a dir, l'argument del company de Ciutadans de en tu DNI que pone, perquè aquest era l'argument de tu ets espanyol, tu m'has dit reiteradament que jo sóc espanyol, perquè doncs aquest argument... No, jo no sóc espanyol. Vull dir, com a molt tinc la nacionalitat espanyola i de moment, per tant, com a molt estic espanyol.
Això és el de mi que ets.
Però nosaltres no donem la nacionalitat a ningú, no donem carnets d'identitat a ningú, no ens el donin als altres. Ja sabem que vostès van néixer en contra de la immersió lingüística per dividir la societat catalana, van néixer per això, ja ho sabem, però ja està. Nosaltres, per acabar, simplement, molt breument, nosaltres anem a Madrid simplement sense demanar permís a ningú. Nosaltres sí que no recolzarem a ningú que no porti el referèndum, i per tant, Esquerra Republicana només recolzarà un president del govern espanyol si hi ha el referèndum. Nosaltres sí que ho podem dir i sí que és una línia vermella per nosaltres. Per tant, la garantia de debò que els ciutadans puguin votar, i si no hi ha referèndum, no pateixin, nosaltres no demanem permís a ningú, i en tot cas el mandat del 27 de setembre segueix ben viu malgrat que alguns els pesi.
Farem PP, PSC, Convergència i Ciutadans i tancarem aquest bloc i anirem a parlar de model, en aquest cas, per a les administracions locals, com vulgui.
Crec que el que ha quedat clar és que quan es tracta el debat amb les fórmules dialèctiques, que utilitzen Convergència i Esquerra, el debat es posa així. Han començat ells en les seves intervencions, després hem continuat nosaltres, el debat es posa així, és un debat totalment destructiu, destructiu de la convivència, destructiu de la bona relació entre catalans i resta d'espanyols que hem tingut fins ara, i per tant nosaltres el que volem és que això deixi de passar des d'una forma constructiva i aplicant fórmules perquè els catalans estiguem còmodes amb un sistema de comunitats autònomes que tenim avui dia, i sense que això vagi en detriment dels altres ciutadans d'altres comunitats autònomes d'Espanya.
PSC?
Sí, és evident. Felipe González, Zapatero, Pablo Iglesias, el de debò, Patxi López, O'Donnell Orza, tota aquesta gent té un estirpe franquista brutal i és política espanyola. Després a la persona de Unidos Podemos,
on és? Ha vingut avui?
Sou d'obediència a Unidos Podemos, perquè al cap i a la cifra el que facin Unidos Podemos també. Heu caigut en el parany del referèndum. Ells no proposen un referèndum, proposen la independència directament. Proposen dir sí a la independència, no un referèndum. Els interessa ben poc el referèndum. En tot cas, a mi m'agradaria haver sentit algun tipus de proposta del nou model, i aquí només s'ha sentit, per una banda, a la independència, per l'altre el referèndum. Nosaltres hem fet propostes sobre la taula, sobre el principi de solidaritat i ordinalitat en el sistema de finançament, una suficiència de recursos s'ha de garantir a través d'aquest nou pacte fiscal federal, una autonomia en la recaptació també, per garantir que els territoris tinguin aixopluc econòmic i puguin desenvolupar les seves polítiques, corregir les disfuncionalitats i valorar la inclusió del finançament dels ens locals també en la nova Constitució, en el nou tractat, perquè això és important i és el que parlarem ara. Per tant, aquesta quitança per fer ras i curt i tirar endavant aquest nou sistema d'estructura del nostre estat.
Sí, el que és més sorprenent és que els partits espanyols, i que no ho senti al·ludit, al àmbit estatal, no siguin capaços d'entendre per què a Catalunya hem arribat on hem arribat. No? És que el dèficit fiscal reiterat no és un problema? que els sistemes de finançament, el darrer d'ells pactat entre el tripartit i el govern socialista, no ens continua quedant als segons en l'hora de pagar i els 11 aus a l'hora de rebre. Això no explica el que ha passat de Catalunya?
Ordinalitat, no explica, és el que proposem.
Sí, però no es va resoldre, no es va resoldre.
Quan el PSOE ha manat,
quan el PSOE ha manat, no es va resoldre. És que el dèficit en infraestructures, el corredor mediterrani, el desastre de Rodalies, els 4.000 milions d'euros de no inversions en Rodalies que no ha fet l'Estat de Catalunya, no explica el malestar que hi ha a Catalunya? És que els atacs a la immersió lingüística que s'intenta no expliquen el malestar que hi ha a Catalunya?
I per això volem marxar.
Escolti, miri, com que hem tingut tan poc èxit per resoldre aquestes qüestions i els partits d'àmbit espanyol no se n'han volgut ocupar, hi ha una part molt gran d'aquest país que ha decidit intentar fer el camí de l'estat propi. I la resposta política en aquest repte que planteja el país ha de ser una resposta democràtica. I la resposta democràtica és que els catalans puguin decidir el seu futur. Tot el que ens allunyi de la solució democràtica, el repte plantejat per Catalunya, fa més difícil que Espanya se n'en pugui sortir. Si Espanya no dona sortida a la qüestió catalana, la governabilitat a Espanya es farà molt difícil, per no dir impossible. Entre altres coses, no tenim govern perquè els partits d'àmbit espanyol han estat incapaços en aquests 4 mesos d'encarar la qüestió catalana.
Ciutadans?
Sí, quan parlàvem d'impostos i quan parlàvem d'atur i quan parlàvem d'altres qüestions, pensaven que en algunes coses, en moltes, alguns de nosaltres ens podíem posar d'acord. Quan el tema es deriva només a la qüestió identitària és quan surten les discrepàncies evidents. Per tant, aquest debat el que fa és restar, és dividir i no suma ni multiplica. Per tant, nosaltres el que voldríem és superar aquest debat i tenir clar que hi ha països que en el si d'una economia cada cop més globalitzada i d'una Europa unida, malgrat que tenim el Brexit ara amenaçant ben a la volta de l'esquina, doncs és evident que el signe dels temps és la unió i no pas la divisió. I després alguna al·lusió que s'ha fet aquí a la immersió. Mireu, nosaltres el que diem és que hi hagi trilingüisme a l'educació, i això vol dir català, castellà i anglès, i el català i el castellà en les proporcions que estableixi la Generalitat. I això vol dir que nosaltres volem la millor educació pels nens catalans, com vol el senyor Artur Mas quan porta els seus nens a les escoles que fan precisament això, que tots els nens de Catalunya, siguin rics o pobres, puguin assolir un bon nivell d'anglès i també de castellà. Això és tan dolent o és que això toca a una pedra angular del vostre nacionalisme lingüístic, ètnic, identitari o com vulgueu dir-li?
Un últim torn de paraula que m'havia descomptat per en Comú Podem i tancarem aquest bloc, els demanem una valoració de l'administració local del futur i tancarem ja amb una demanda al vot, quan vulgui.
Vale, no hem renunciat al referèndum ni renunciarem, simplement el referèndum no va arribar a sortir a les negociacions, les línies vermelles es va marcar el PSOE i eren les 5 de la PA, la reforma laboral i el 135 que es negaven a derrogar-lo. Després, a favor del corredor mediterrani, perdó, de descentralitzar l'Estat, perquè cada cop està més centralitzat amb aquesta austeritat que s'està imposant, i totalment en contra del que dèieu ara des de Ciutadans amb el tema del català. Vull dir, el català és una llengua minoritària a Europa, és una llengua que cal protegir i que cal incentivar. Per tant, no, sí. La immersió lingüística a l'escola no es toca, funciona, ho diu tothom, ho diu la comunitat educativa, ja està.
Cert. Parlem del món local, els demano una única intervenció sobre com consideren que hauria de ser l'administració local en un futur. Tenim en compte que en la darrera legislatura completa va haver-hi la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, l'ARSAL, que va impulsar el govern del Partit Popular, però va quedar suspesa. Quines propostes porten pel que fa a aquest àmbit municipal? Els demano una intervenció d'un minut i després ja podran demanar el vot en l'última intervenció. Com vulgui, senyor Campuzano.
Sí, demanem la derogació de l'ARSAL. L'ARSAL ha capat les capacitats dels ajuntaments de donar resposta a dues qüestions fonamentals: a la recuperació econòmica, a que els ajuntaments tinguin instruments per dinamitzar les economies locals, i ha capat els ajuntaments en la capacitat d'enfortir els serveis públics que estan vinculats a la cohesió social, especialment als serveis socials, en l'educació, en l'àmbit de la sanitat. I defensem un model català de municipalisme, i Sant Cugat del Vallès és un molt bon exemple, i podem trobar exemples també d'altres forces polítiques que governen bé els seus ajuntaments, de que un bon ajuntament pot ajudar a que l'economia sigui més vibrant, més forta, es creï ocupació, que el teixit empresarial sigui més competitiu i poden ajudar a tenir serveis públics vinculats a la vida quotidiana dels ciutadans de més intensitat, de més qualitat. I això té a veure amb una qüestió pendent, que és la qüestió de la reforma del finançament de les administracions locals. El gran esforç de contenció de la despesa pública a l'estat espanyol l'han fet el món municipal. Ara necessitem que aquest municipal torni a guanyar muscle per assolir aquests dos objectius, recuperació econòmica i cohesió social.
En Comú Podem?
Bé, doncs totalment d'acord amb derrogar l'Arsal, per tant tindrem més fàcil, després sobretot pel fet de que els ajuntaments són la primera línia de foc amb l'emergència social. Llavors el que estem és a favor de potenciar els béns comuns, l'aigua, els serveis públics, la cohesió social és superimportant i està superabandonada als municipis. Ara parlaves de Sant Cugat, però fa dos dies vaig estar a la mina de Sant Andreu, que feia uns quants anys que no hi passava, des que hi treballava amb un pare, i la veritat és que hi ha emergència, hi ha molta emergència, i per exemple en aquell cas se sumen un munt de casuístiques, totes concentrades en un mateix barri, i allò hi ha de donar resposta sobretot als ajuntaments, és superimportant. Llavors tenim un pla especial d'inversions basades en la sostenibilitat i en la cohesió social.
Esquerra Republicana?
Bé, nosaltres també ens assumem al rebuig absolut a l'Arsal, és una llei que vulnera l'autonomia local i que a més tracta les administracions locals com si fossin titelles de l'administració central. De fet, converteix els interventors de l'Ajuntament com si tinguessis dins allò, presumint que els ajuntaments incompliran qualsevol mena d'objectiu de dèficit, són uns malbaratadors i no és així. Això en primer lloc. En segon lloc, evidentment, hem de resoldre el sistema de finançament local. Els ens locals estan infrafinançats per les competències que presten i per tant necessitem una resposta. En tercer lloc, respecte al model territorial propi català, Catalunya té competències exclusives en matèria local que no són respectades i a més té un model territorial propi que passa per suprimir les diputacions, implementar les vegueries d'una vegada per totes com un govern molt més proper a la ciutadania i adaptat a la realitat territorial, i després recuperar el principi de subsidiarietat, és a dir, nosaltres entenem que els serveis públics, sempre que sigui possible, els ha de prestar l'administració més propera al ciutadà. Això en garanteix un major control i a més en garanteix adaptar-los a la realitat territorial del lloc. Per tant, principi de subsidiarietat, i que vol dir aturar la centralització dels governs locals, de l'administració local que ha impulsat el Partit Popular.
Ciutadans, model territorial.
Sí, també estaríem d'acord en potenciar l'administració local per ser la més propera. També nosaltres preconitzem la fusió d'estructures administratives als ajuntaments de tota Espanya, reduint d'aquesta forma les estructures administratives. A Dinamarca van passar de 1.389 ajuntaments a 98 a l'any 2007, i a Espanya tenim 8.000 ajuntaments, molts d'ells massa petits, i això abarataria i faria economies d'escala fixant serveis mancomunats entre els ajuntaments petits. Nosaltres volem, per tant, una gestió conjunta i mancomunada de serveis comuns a nivell comarcal i una gestió de recollida de residus, de manteniment, d'enllumenament, de multes, de cementiris, de manteniment de parcs i jardins, que es poden fer tots de forma mancomunada i suprimint, per tant, les estructures de les diputacions. Això és una de les promeses electorals que nosaltres portem. Les diputacions són nius de corrupció i de col·locació de polítics, provoquen moltes despeses, molts xiringuitos polítics, i per tant nosaltres en l'aprimament del greix de l'Estat estaria la supressió de les diputacions i potenciar el poder local.
Partit Popular?
La visió que tenim nosaltres primer de la reforma que va ser la llei de racionalització de les administracions locals no és la mateixa que tenen els altres. Aquesta llei era molt necessària perquè hi havia molts ajuntaments d'Espanya que complien amb una regla principal de l'economia, que és no gastar més del que ingressaven, però hi havia molts altres que no, i per tant era necessari un control. I aquesta llei el que va determinar és que l'administració de l'Estat pogués controlar aquesta manca de control propi que feien alguns ajuntaments. Els que mai han caigut en aquest error no han passat cap problema, com l'Ajuntament de Sant Cugat, aquí no ha tingut cap problema, només té una obligació de donar informació a l'administració d'Hisenda dels seus comptes, i l'interventor, que és el que ja ho feia, el control d'aquests comptes, ho continua fent, donant informació a Hisenda, no? Aquesta qüestió no és cap qüestió, però nosaltres no compartim aquesta visió. Sí que és veritat que l'administració local és la més propera al ciutadà, i per tant entenem que ha de tenir competències i que les ha d'exercir de forma controlada i de forma coherent per evitar problemes com hi ha hagut a la pitjor època de la crisi, que hi havia ajuntaments quebrats i que tenien en fallida i que no tenien diners per poder pagar les despeses diàries.
PSC?
Sí, a nosaltres ens sembla que si precisament hi ha un partit que porta el municipalisme en el seu ADN, aquest és el Partit dels Socialistes, que ha governat en molts dels ajuntaments i ho segueix fent. Nosaltres ja ho avançava en l'anterior intervenció. Evidentment, com han dit els meus companys, nosaltres derogarem l'Arsal, aquesta llei que el que ha fet és privada d'un marc de treball de proximitat dels ajuntaments, i a més ha fet, en comptes de lleugerir la tasca, encara l'ha fet més feixuga i més farragosa per poder complir amb aquesta llei. Nosaltres aprovarem una nova llei de règim local que haurà de venir lògicament acompanyada des d'una nova llei de finançament de les hisendes locals, haurà de passar inexorablement per això, i en aquest nou pacte el que haurem de garantir i haurem de blindar quin és el marc competencial municipal, fer realitat aquesta proximitat, aquests serveis de proximitat, blindar-los perquè ningú els posi en qüestió i no quedin allò, les competències allò difoses. En tot cas, el nostre partit ple suport als ajuntaments per facilitar el seu paper principal, que és la de donar serveis a les persones.
Recte final del debat, com havíem quedat a l'inici, es podran dirigir a la càmera per demanar el vot a la ciutadania. En aquest cas començarem en l'ordre de menor a major, amb nombre de vots en les últimes eleccions generals a Sant Cugat, en àmbit local, quan vulgui, el sí. Senyor Pere Soler es pot dirigir a la càmera que té al seu cantó i quan vulgui llançar el missatge.
Molt bé. Davant d'aquesta situació provocada per la inacció del govern i davant d'altres extremistes que l'únic que volien era fer esclatar-ho tot pels aires, s'ha pogut veure només a un partit socialista que era el que intentava desllorigar la situació. En aquesta qüestió nosaltres ens hi hem avesat, ens hi hem treballat, però no ens n'hem sortit. Aquesta no és una segona volta, són unes noves eleccions i la gent ha pogut veure qui estava pel treball i qui no ho estava. Nosaltres diem sí al diàleg, diem sí al consens, diem sí a la voluntat de teixir complicitats, diem sí a la voluntat de que els territoris s'entengui. Un sí per lluitar contra les desigualtats, un sí pel consens. Volem que aquest país, volem que l'Estat tiri endavant amb les noves reformes, amb una aposta per un nou estat federal, i per tant us demanem el vostre suport perquè els únics que poden tirar endavant aquesta proposta és el Partit dels Socialistes.
Álvaro Benejam, quan vulgui també té el seu torn per dirigir-se a la ciutadania directament. Quan vulgui.
Moltes gràcies. Nosaltres dir a tothom que la gent ha pogut veure durant aquests 4 anys un govern del Partit Popular que ha aconseguit que l'economia, pues, en comptes de tirar cap enrere, vagi cap endavant. El revertiment d'aquesta situació hem donat la volta per aconseguir més llocs de treball. Abans de caure's el Partit Popular, quan va arribar al poder, hi havia una destrucció diària de llocs de treball de 1.500 diaris. Ara es creen 1.500 diaris, llocs de treball diaris cada dia. Per tant, aquest és el camí que hem d'agafar per aconseguir que a Espanya l'any 2020 hi hagi 20 persones treballant i cotitzant, i amb això pagar la millora de l'administració, la millora de l'educació, de la sanitat, i poder fer d'Espanya un país capdavanter a la Unió Europea i al món. I aquesta és la nostra intenció, i per això demanem el vot per tothom, per anar a favor.
Carlos Carrizosa també es pot dirigir a la càmera i llançar aquest missatge a la ciutadania de Sant Cugat.
Sí, Espanya té molts problemes, però també és una de les millors, de les economies més potents del món. I els catalans en som accionistes d'aquesta, si fos una gran empresa, que és l'empresa d'Espanya. Part d'aquests accionistes ara pensen que Espanya s'ha de trencar i que hem de fer una petita empresa nosaltres i que ens anirà millor. Nosaltres pensem que l'hem de reformar, que hem de canviar, hem de fer canvis a gerència de l'empresa, que fins ara no ha tret els resultats que tots esperàvem. Hem de fer canvis i hem de posar-nos al davant, perquè aquí a Catalunya tenim molta, molta potència econòmica i moltes ganes de fer reformes. Per tant, un partit d'origen català, amb un president català, és qui pot fer allò que ens posi encapçalar els canvis d'Espanya i fer una economia i una societat millor per tots.
Eric Gómez, d'Esquerra Republicana, també es pot dirigir a la càmera.
Nosaltres ens presentem a aquestes eleccions per defensar la sobirania de Catalunya, el mandat democràtic del passat 27 de setembre, i anem a defensar que l'únic canvi possible és la independència, i a més un mes ho fem sense demanar permís a ningú, sense estar esperant a fer el sorpasso a ningú, ni sense supeditar-nos a cap acord de govern. La nostra única voluntat és defensar la sobirania del poble de Catalunya. Nosaltres sí que tenim una línia vermella, i és aquesta: no investirem a ningú que no respecti la sobirania del poble de Catalunya i que, per tant, no posi les urnes a l'escocesa i permeti que els ciutadans siguin consultats i decideixin el millor per al seu futur. Nosaltres no ens supeditem a ningú i, per tant, demanem el suport per defensar el mandat de la gent.
Sònia Ferrer, en Comú Podem.
Vale. Doncs, bé, nosaltres considerem que hi ha un nou paradigma, que en el Congrés dels Diputats ja no hi ha el bipartidisme que hi ha hagut fins ara, per tant, estem en un canvi que ja s'està donant, i el que sí que ens fa il·lusió és fer un sorpasso al PP directament, em sap greu, però és la nostra intenció, perquè el que cal és consolidar aquest canvi, fer fora les polítiques austericides del PP, fer fora la corrupció del PP del Congrés i, per tant, posar les polítiques al servei de la gent, fer una política diferent d'arrel amb regeneració democràtica i que lluiti contra la corrupció, i un pla de xoc social per compensar la situació econòmica en la que vivim la majoria de la gent.
I l'últim torn, en aquest cas Convergència Democràtica, Carles Campuzano, quan vulgui.
Sí, a Catalunya hi ha una pila de gent que tenim ganes de fer un país nou i millor, i per això estem en el procés a favor de l'estat propi i demanant exercir el nostre dret a decidir. I necessitem que tota aquesta energia potent d'aquest país sigui defensada a Madrid, i per això ens hi presentem a les eleccions, perquè aquestes veus que han sonat als carrers de Catalunya tinguin qui les defensi en el Congrés dels Diputats. I a més hi som perquè a Madrid es continuen decidint coses que ens afecten, i a Madrid necessitem partits polítics d'àmbit català, no supeditat als partits d'àmbit estatal, i que tinguin com a prioritat l'agenda catalana. Com més escons sobiranistes hi hagi en el Congrés, més forta serà Catalunya a Madrid per donar suport al procés, per resoldre els problemes del nostre país.
Carles Campuzano, Sonia Ferrer, Eric Gómez, Carlos Carrizosa, Álvaro Benejam i Pere Soler, moltíssimes gràcies als tres per haver vingut a Cuat.cat.
Gràcies.
I a tots vostès els recordem que diumenge Cuat.cat oferirà un seguiment especial de la jornada electoral a Sant Cuat. Moltes gràcies i molt bon dia.